Passa un minut de 11:15 del matí, és moment de fer tertúlia, la tertúlia d'aquí del Connectats a l'estiu, com sempre, a tres bandes. Als estudis de Cugat.cat tenim l'Arcadi Oliveres, economista i activista per la justícia social i la pau. Ell és... Bon dia.
Bon dia.
Després, des de Sabadell, tenim la Marta Cascales, sociòloga. Bon dia, Marta.
Bon dia.
I des dels estudis de Ràdio Ciutat de Badalona ja tenim el Jordi Gonzalo, comunicador i experidista mitjans com Badalona Comunicació i El Punt Avui. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Bé, a tots els mitjans s'han fet ressò d'un atac terrorista aïllat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Cornellà de Llobregat, així és com va descriure ahir al vespre el conseller d'Interior, Miquel Buch, la situació que es va viure a primera hora del matí a les dependències de la comissaria de Cornellà i que va acabar amb un jove de 29 anys i d'origen algerià abatut per un agent. El responsable d'investigació antiterrorista dels Mossos, el comissari superior Rafael Comas, va afegir que el cas es continuava tractant com un atemptat terrorista, encara que ahir encara no es podia concloure si n'hi havia més o menys indicis. Tot apunta que sí, almenys és el que s'estan fent ressò als mitjans. No sé si voleu que us recordi els fets o ja voleu entrar en matèria.
Els fets sentit una mica públicament, però si vols un resum per la gent que no ho ha sentit, millor.
Els fets van començar quan el jove va trucar a l'interfon de la comissaria de Cornellà a 6:15 del matí dient de manera insistent que volia fer una consulta. La gent de recepció va obrir la porta de manera automàtica i llavors el noi, que portava un ganivet, cridava Alà, amb voluntat homicida i premeditada, es va obrir una sobre la gent. La policia li va disparar amb la seva arma reglamentària i el jove va morir. Al migdia, 6 hores després dels fets, el comissari superior va assegurar que els Mossos investigaven els fets com un atemptat terrorista, perquè havia sigut un atac amb arma blanca contra un agent i l'home esmentava Alà. No sé si, tenint en compte com s'ha viscut l'actualitat en les últimes setmanes i més, doncs, després de l'aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils, us ha sorprès aquest atac?
Bé, a mi particularment ha sorprès, sí, perquè no és normal que passi això cada dia a les comissaries. Ara, que immediatament es parli d'un atac terrorista em sembla una mica difícil. Caldria esbrinar ben bé què passava. Molt per damunt he pogut llegir els diaris aquest matí que aquest xicot estava en procés de separació de la seva dona, és a dir, hauria de tenir algun procés d'alguna problemàtica psicològica o mental. És un tipus de reacció que potser després d'haver sentit tantes coses, en lloc d'entrar i dir et mataré en 3 dies a l'es gran, és possible, però de totes maneres qualificar-ho d'atac terrorista en el primer moment, no? I segon, caldria veure quina era la perillositat de l'atac, si és que impunament es pot matar la gent o no. Aquesta és una altra reflexió que també faria.
Des de Sabadell, Marta.
Sí, bones. Bé, jo no sé si... És a dir, jo crec que no, a mi personalment ni m'ha sorprès ni no m'ha sorprès, com abans ja s'ha dit. Si més no, sí que denota que encara, vull dir, encara tenim alguna cosa a treballar aquí, perquè si aquests atacs passen, també una mica... No culpa nostra, però també tenim treball a fer nosaltres aquí, vol dir que hi ha alguna mancança potser, que no estem fent la feina ben feta. Per tant, bueno, la reflexió que jo en trauria és això, no? Que encara potser fa falta que ens trenquem una mica més l'esquena mirant de fer, jo què sé, per exemple, polítiques socials de caire, bueno, enfocades en aquesta gent, en aquest col·lectiu. Per tant, bueno, és un reflex de que encara fa moltes coses per fer.
Sí, jo estic molt d'acord amb ells. Bàsicament també s'hauria d'analitzar una mica què entenem per terrorisme, perquè nosaltres estem acostumats aquí, malauradament, no?, dècades enrere, a tant sentir que es posava un cotxe bomba o que hi havia algun tret i que algú era assassinat, i enteníem bé que això era terrorisme, però clar, que un noi agafi un ganivet i vagi a matar algú, això és terrorisme o és un boig que està fent una cosa descontextualitzada completament? És a dir, per combatre fets com el d'ahir o fins i tot com els de l'any passat a Barcelona i Cambrils, s'han d'aplicar mesures antiterroristes o, com deia la Marta, mesures més socials? Són gent que no estan integrades o que no estan acabades de trobar el seu lloc dins la societat, i la seva manera d'intentar trobar el seu lloc és fer aquest tipus d'accions. És a dir, s'han de buscar mesures antiterroristes o més mesures socials per combatre-ho. És potser un dels elements que també caldria analitzar.
En aquesta línia, el nivell d'alarma antiterrorista segueix sent de 4 sobre 5, però de totes formes el cap dels Mossos, el comissari en cap, Miquel Esquius, va demanar als agents que posessin la màxima atenció en les mesures d'autoprotecció. Insisteixo en aquestes mesures socials, no? Potser serien més necessàries que no tant aquestes mesures d'autoprotecció que potser demanava Miquel Esquius. No sé com ho veieu.
Bé, jo crec que el que hi ha és una psicosi de terrorisme. S'acaba de viure una setmana trista, que és la setmana de recordatori dels esdeveniments de l'any passat, i la paraula terrorisme està a la boca de tothom, però no tot és terrorisme, i evidentment, com deien els meus companys de taula, cal fer molt més mesures preventives que no pas mesures diguem-ne punitives com les que es van emprendre ahir. Al cap i a la fi, els estudiosos del terrorisme tots han dit que el que cal és mirar les causes d'aquest terrorisme, que evidentment cal protegir-se per evitar que es produeixi, per descomptat, però que hi ha moltes raons, bàsicament, algunes personals, i abans apuntava la raó psicològica, o algunes de caràcter col·lectiu, sobretot vinculades al que deia la Marta, sociologia de la pobresa, coses per l'estil, que s'han de prevenir, i sobre això es fa molt poca cosa. Per tant, jo penso que la millor acció antiterrorista és sempre la prevenció, mai la punició.
I tampoc acceptar potser tot el que ens ve en contra després d'un atac com el d'ahir o el de l'any passat, no? Parlant d'aquesta psicosi que a vegades l'Estat, l'Estat entès no com a Estat espanyol, sinó Estat concepte, qualsevol Estat d'Europa, que potser s'acaba aprofitant i acaba vulnerant-nos certs drets aprofitant-se d'aquesta psicosi, no? Estem en una terrorista, 4 sobre 5, doncs tot s'hi val, no? Tot s'hi val a l'hora de privar-nos de certes llibertats que havíem aconseguit durant aquests anys, i potser s'hauria de posar una balança i que no tot s'hi val a l'hora de veure vulnerats aquests drets, no? Que hem d'analitzar si això d'estats carrers plens de policia o de que, bueno, quan vas a un aeroport, no? Per exemple, doncs que tot s'hi valgui a l'hora de passar un control, doncs potser també s'hauria de veure si això no estem fent un retrocés amb certes llibertats a favor d'un estat més controlador, que se n'aprofita d'aquesta psicosi que cada cop que hi ha una acció com la d'ahir.
Sí, de fet, jo estic totalment d'acord. De fet, una mica agafant per les dues bandes, jo diria que l'últim que s'ha comentat és més a més, si li sumes la part que té d'estigma això, és a dir, que tu tinguis policia, que hi hagi una constant pressió sobre aquesta alerta antiterrorista, sobre el jihadisme, sobre tal, tu ja mateix generes una consciència estigmatitzadora sobre tot el col·lectiu islàmic que pots tenir a la teva ciutat. Per tant, és una mica una arma de doble fil, no? De dir, estem encara incentivant que hi hagi més policia, que hi hagi més control, i a sobre encara això estigmatitza més un col·lectiu islàmic, que per què ve tot això del jihadisme aquí a Catalunya, no? També tenim part culpa nosaltres. Per tant, és com que les coses per mi haurien d'anar més enfocades a fer polítiques socials, a una mica entendre el perquè del problema, ja no des de nosaltres posar polítiques sense saber què passa realment, sinó realment investigar amb el problema, parlar amb el col·lectiu això islàmic, perquè és molt divers, i parlar amb ells i elles, i una mica què necessiten, veure, jo què sé, amb la mateixa gent d'allà, què creu que és el necessari perquè això s'apaivagui. Jo crec que des d'aquí se solucionarien una mica les coses, però vaja, és el meu punt de vista com a sociòloga.
Sí, jo crec que aquí també caldria afegir, estan d'acord amb el que diuen ells, un altre element important, que és com funcionen els mitjans de comunicació respecte del perill islàmic o respecte del jihadisme. Només posaré un exemple que es va fer públic. L'any passat a París hi hagué un atemptat jihadista a un restaurant que es deia Bataclan. En aquest atemptat van morir 139 persones. Lamentable i castigable, evidentment. El que s'ha dit poc és que en represàlia aquesta acció, l'exèrcit francès va bombardejar els focus de rebel·lió a Síria, i segons van informar els de Metges Sense Fronteres, l'exèrcit francès, per castigar aquest atemptat que va morir 139 persones a París, en va matar 1.500 a Síria. La pregunta és, qui és més terrorista? El jihadisme o el president de França? Diguem les coses amb una claredat.
El divendres passat, per commemorar l'aniversari, el malaurat aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils, va venir aquí a l'estudi de Cuat.cat per aconseguir una entrevista a Connectats a l'estiu al doctor Xavier Giró, que és expert en conflictes armats, i ell apuntava que calia fer una lectura reposada, una lectura profundament política i no quedar-nos en la superfície. I avui, en canvi, obries qualsevol mitjà de comunicació i l'allau d'informació en els mitjans mitjans és brutal. No sé si és necessari a un dia vista doncs, bombardejar d'aquesta manera doncs, també en línia amb aquesta política de la por que apuntàveu.
Jo no, bueno, l'ús que han fet els mitjans de comunicació de l'acció, de l'atac de condemnar brutal d'ahir ratlla una mica la pornografia, segurament. Llegint avui alguns diaris et preguntava si realment estaven informant o estaves veient certs programes de tarda de televisió espanyola, i això és tampoc segurament és el que el ciutadà necessita com a informació per fer-se una idea del que està passant. Sí, em permets una cosa del que deia l'Arcadi Oliveres fa una estona, no? Que ell deia la reacció que va tenir el govern espanyol amb l'atac de Bataclan de cara en fora, també es podia analitzar la reacció que va tenir França de portes endins, no? Que va proclamar l'estat d'excepció durant molts mesos, perquè a més el va prorrogar, i una nova llei antiterrorista, és a dir, va, el que comentàvem abans, vulnerar sistemàticament els propis drets dels francesos. És a dir, una cosa va ser l'atac que va fer exterior, però després també l'atac a les llibertats que el propi president de la República va fer als seus ciutadans. I això també és bastant condemnable, perquè no tot s'hi val.
Sí, completament d'acord. A vegades aquestes qüestions informatives degeneren en males situacions. En canvi, investigar les causes és una cosa que no s'ha fet. Ara s'ha complert un any dels atemptats de les Rambles i de Cambrils. Encara és hora que la Comissió d'Investigació del Parlament Català comenci a funcionar. Jo em pregunto per què el suposat responsable d'aquests atemptats, que era aquell famós imam de Ripoll, que va morir amb una explosió al Canà, havia estat, fins al final, confident dels serveis, diguem-ne, d'espionatge espanyols. Ningú ens ha explicat per què. Ningú ens ha explicat per què els elements explosius que es van col·locar en els atemptats de Madrid de l'any 2004 provenien, no sé si de la policia o de la Guàrdia Civil espanyola. Algú ens ho ha d'explicar tot això. Si no, ens ho creiem mai, però aquestes coses queden completament tapades i la informació és bàsica en aquesta situació.
Des de Sabadell, Marta?
No, res més a afegir, perquè estic totalment d'acord amb tot el que s'ha dit.
Heu apuntat, no? Heu qüestionat també l'ús de la paraula terrorista i heu parlat de fins i tot terrorisme d'estat, que molts cops doncs, no es parla i
és molt més gran que l'altre, molt més gran. El més gran terrorista del món és l'estat sempre.
No sé, ara actualment doncs, el Xavier Giró també parlava de la guerra dels pobres i d'aquests estats poderosíssims que bombardegen doncs, països sense recursos per castigar les decisions d'uns pocs. No sé com ho valoreu.
Bé, a veure, fa uns anys el Congo, que en deien belga, va adquirir la independència. El Congo és probablement el país alhora més ric i més pobre del món. Més ric en recursos naturals i més pobre en termes de renta per càpita. Quan va adquirir la independència, que va ser l'any 60, el primer ministre que va anomenar-se'n allà, que era el líder de la independència, que es deia Lumumba, va preconitzar que a partir d'aquell moment els recursos del Congo anirien per la seva població i no estaria a la cua dels països del món com ara. Pocs mesos després d'aquestes declaracions, el senyor Lumumba va ser assassinat. I ara, que han transcorregut més de 50 anys del seu assassinat, se sap perfectament que el seu assassinat va ser organitzat pel govern de Bèlgica. Diguem-ho en claretat, va ser organitzat pel govern de Bèlgica. I durant 30 anys, el que ha succeït en el govern del Congo, amb alguns interregnes entremig, ha sigut un senyor que va morir fa 10 anys, que es diu Mobutu, que l'únic que ha fet és enriquir-se ell personalment i enriquir les grans internacionals. Això és terrorisme i això s'ha d'explicar a la gent.
Potser aquests moviments a petita escala o en petits comandos, com actua la Jihad o l'autonomenat Estat Islàmic, venen motivats per aquesta impunitat que es creuen els governs occidentals, no?
Home, i el negoci que en fan, això segurament el senyor Oliveres ho sabrà explicar millor que jo, però aquests dies s'ha parlat molt de la venda d'armes, de l'Aràbia Saudita, de la família Borbó, i això potser no és terrorisme, però és pornografia, com a mínim.
Sí, del tot. S'han de buscar les causes. Encara que no és terrorisme, sí que vull posar un exemple d'aquests que estem dient ara sobre prevenció. Durant molts anys, no sé si encara o res d'ara, la ciutat més, entre cometes, tranquil·la, o al revés, menys violenta de l'estat espanyol, ha sigut Vitoria, el País Basc. Per què? Doncs senzillament perquè durant 23 anys l'alcalde de Vitoria, un senyor que es diu, perquè encara es viu, José Ángel Cuerda, a més de crear unes forces de seguretat contra el delicte, el que va fer va ser crear unes forces de prevenció en contra del delicte. I quan una persona a la ciutat de Vitòria feia un robatori o feia un crim o tenia un problema amb la droga o qualsevol cosa d'aquestes, a més de ser perseguit i anar al jutjat i la policia, etc., hi havia un equip de serveis socials que anava a casa seva, mirava per quina raó aquesta persona robava, per quina raó aquesta persona violava, per quina raó aquesta persona atemptava. I aleshores posava immediatament les mesures perquè això no es produís. La prevenció és la base. El cas de Vitòria ens hauria servit d'exemple a molts.
Puc estar d'acord i en desacord amb això, perquè jo crec que també en el cas de Vitòria, van afectar també moltes altres coses, que va ser el propi moment que estava l'esquerra Berzale, el que va decidir fer, i després això també va influenciar. Vull dir, que jo crec que les coses han d'anar lligades de moltes mans, i és a dir, que es pot parlar de fer polítiques socials, es pot parlar de fer intervenció social, es pot parlar de moltes coses, però fa falta aterrar a realitats. Però bé, que estic totalment d'acord amb tot el que s'ha dit.
Jordi, des de Badalona, no sé si vols afegir alguna cosa.
Bé, aquest tema jo no el conec prou, el tema de Vitòria, però bueno, jo tornava una mica amb el que comentàvem abans, és a dir, jo no puc opinar sobre el cas de la ciutat de Vitòria, però respecto molt les opinions dels meus companys, però tornant una mica a l'atac d'ahir, i també fins i tot quan es parla d'aquests atemptats d'ara, no? que molta gent diu, clar, que són gent que va morir, no? Aquí també hi ha una paraula tabú, que és la del suïcidi. Avui llegint els mitjans o escoltant les ràdios, es parlava molt que la persona que havia fet l'atac el que volia era simplement suïcidar-se, no? I la forma que va trobar de fer-ho va ser d'aquesta. I en el rerefons això hi ha un problema social molt greu, que és aquesta paraula que no diem mai, que és la del suïcidi, que hi ha moltíssima gent que ho copta per aquesta via per finalitzar amb la seva vida, que és un problema social molt greu i que no s'aborda prou. I potser ahir, si la societat, per tant, tots en som responsables, corresponsables, hagués detectat que hi havia un problema social i que, per tant, hi havia una persona que estava intentant finalitzar la seva vida de la forma que fos, si això s'hagués, com a col·lectiu, com a societat, pogut anar a l'arrel i solucionar-ho, potser s'hagués evitat el final que va haver-hi ahir. I no sé, crec que quan molts cops es parla d'aquests temes de, entre cometes, terrorisme jihadista i tot això, perquè s'ha de veure si allò d'ahir realment ho era, en el rerefons jo torno al mateix, que hi ha un problema social i obrir aquesta carpeta nova, que és la del suïcidi, que és una paraula tabú, que no l'abordem, que els mitjans, per evitar l'efecte crida, doncs no el traiem, i que segurament fem bé, però que existeix i que per no parlar-ne no fa que no existeixi.
Completament d'acord. Endavant, no sé si la Marta volia dir alguna cosa. No.
Bé, anava a girar una mica la truita, per tant, si vols afegir qualsevol cosa, endavant.
Bé, no, doncs completament d'acord, almenys per part meva, amb el que deia en Jordi. El tema suïcidi s'ha de posar damunt de la taula i una mica arrel del que heu dit vosaltres dos, quines són les raons i les situacions que porten a la gent a voler-se suïcidar, perquè aquí vosaltres mateixos ho heu apuntat, hi ha moltes connotacions educatives, familiars, socials, monetàries, que porten a vegades allà, i tornem al que hem dit abans, buscant les causes. Però endavant, endavant.
Sí, bé, no, jo també volia apuntar que abans s'ha parlat de terrorisme d'estat, no?, una mica, i també abans he dit que hi ha molts individus que juguen amb moltes branques a que passin certes coses i es donin certes dinàmiques socials. I ara, si m'ho permetreu, ara mateix, des del meu punt de vista, estem vivint una mica un moment de terrorisme d'estat, on els nostres drets fonamentals també s'estan vulnerant, on drets fonamentals com l'habitatge s'està vulnerant per part de l'Estat, drets fonamentals com la llibertat d'expressió s'està vulnerant ja només pels presos polítics, que també, sinó per la quantitat de gent que s'ha posat a cantar i que se'ls envia a l'Audiència Nacional i se'ls condemna a estar a la presó. Per mi això també és una manera de veure-ho com a terrorisme d'Estat. Vull dir, mirem-nos cap a casa i mirem també què és això, què ens pot portar, què pot portar més enllà, això.
Sí, no, les llibertats s'han restringit absolutament i la justícia brilla per la sentència. Ara estarem començant a preparar d'aquí poques setmanes el primer aniversari del 1 d'octubre. Jo em pregunto per què aquells que van actuar salvatgement, amb tota forma de violència, maltractant la gent, reprimint-los físicament, els seus responsables, exministres, exdirectors generals, encara estan a la llibertat i amb ells tampoc se'ls imposca les pessigolles, mentre aquells d'una manera no violenta absoluta van actuar reclamant la llibertat, estan a la presó. Això, evidentment, ja no sé si és terrorisme d'estat o no, però que és injustícia claríssima, és evident.
És interessant aquests dos apunts que heu fet, Marta i Arcadi, però no m'agradaria fugir del tema, perquè si ens posem a analitzar tota l'actualitat no donarem a l'abast i tenim un temps reduït. Heu parlat de la necessitat de canviar el discurs, la necessitat de canviar un discurs que ara mateix, doncs, amb la política de la por i amb l'allau d'informació dels mitjans no sempre curosos amb el tema que s'està tractant, doncs també desperten ideologies perilloses. No sé com ho veieu vosaltres.
Ideologies perilloses, això donaria un debat a fons, eh? Segurament el que és perillós és la gent, com aplica la ideologia, però ideologia perillosa, i no sé si hi ha ideologies perilloses, no sé, això potser els meus companys són més experts que jo en aquest tema, eh? Jo crec que més que ideologies perilloses són l'aplicació que fan certes persones d'una ideologia.
Disculpa, sí, dins del marc d'actuació, doncs farien trontollar una mica el conviure en societat, per així dir-ho.
Però que estigués d'acord és amb la màxima que et feia referència, que segurament els mitjans de comunicació a vegades no ajuden a calmar els ànims, sinó a posar benzina al foc, quan la funció dels mitjans potser no és una ni l'altra, és simplement informar, però a vegades passen d'informar a fer un show i el show es converteix en bueno, pot tenir unes conseqüències negatives en la societat i per tant no estan fent la funció bàsica de responsabilitat social que haurien de fer els mitjans de comunicació, i amb això sí que estic d'acord.
Jo suposo que l'Albert es referia potser a tots aquells canals informatius que ens porten al creixement notable del populisme a hores d'ara.
Gràcies, Arcadi. Sempre aquí assistim-me.
No sé si és això, però evidentment això és completament injust. Pensem que està passant amb un tema que seria molt similar des del punt de vista del tractament informatiu, no des del punt de vista de la realitat, del que estem tractant ara, que és l'arribada de gent a la Mediterrània, els refugiats provenients de les guerres, la immigració per necessitats econòmiques, cosa d'aquesta mena. El tacte informatiu que se'ls dona és absolutament contrari a la mínima ètica periodística. Jo crec que els periodistes que han acabat la carrera heu de firmar un codi de conducta ètica, o almenys si més no l'heu de prometre. Doncs jo pregunto per què molts mitjans de comunicació no el mantenen i aprofiten qualsevol cosa per dir veritables barbaritats sobre l'immigració.
Tenim un codi deontològic, en principi?
Això, doncs sí. Però
en principi, m'agrada que apuntis aquest en principi, perquè la veritat és que ara, últimament aquest codi deontològic està molt maltractat.
Exacte, sí. No, només això, que s'hauria de complir, no es compleix i ens porta a aquestes situacions.
Marta, no sé si vols apuntar alguna cosa.
No, més enllà de que, del que és el que hi ha anat apuntant, no? Que s'ha d'anar molt cuidado amb el tractament que se'n fa, sobretot pels mitjans de comunicació, que és una eina de crear discurs superimportant, i que s'ha d'anar molt cuidant amb el que es diu, perquè pot generar moltes formes d'odi, de moltes formes, és a dir, s'ha d'anar molt cuidado.
I sobretot...
Jo vull afegir una cosa.
Sí, endavant, Jordi.
Sí? No, només una cosa, que es parla d'això, i ara potser el que diré és una mica banal, però crec que no ho és. Segurament hi ha molts mitjans de comunicació que no fan bé la seva feina, i això és veritat, però també n'hi ha alguns que sí. I en aquí vull trencar una llança a favor de que jo crec que és el millor programa informatiu que es fa almenys a l'estat espanyol, que és l'Infocar. L'Infocar és un programa informatiu, un noticiari, unes notícies, teòricament adreçades al públic infantil i prejuvenil, no? Els nens d'aquest país. És un programa, doncs, que s'emet quan hi ha escola, no? És a dir, de setembre a juny, més o menys, deu ser a les 7, quasi a 8 del vespre. Jo faig la broma i dic que són les úniques notícies que s'entenen, no? Perquè s'expliquen d'una manera que s'entenen. Però més enllà d'això, i saltant aquesta broma, quan hi ha atacs terroristes, ja sigui aquí o a casa a París, ho expliquen d'una forma que és com ho haurien d'explicar els mitjans, és a dir, simplement explicar el que està passant. I vull fer aquest comentari, tot i que sembla que no vingui a tomb, perquè és un programa, doncs, que ha estat molt matxacat per certs partits de l'arc parlamentari català. S'està matxacat d'una forma molt injusta i, en aquest cas, doncs, manipulant certes coses que han informat aquest programa. I, per tant, jo aquí, com a periodista, vull trencar una llança a favor de l'Infocar, dir que és un programa, segurament, el millor programa de notícies que està fent aquest país, en tot l'Estat, i que no és just la matxacada que està rebent per part de certs partits polítics.
Doncs jo et faig que no l'he vist mai, però que t'agraeixo molt aquesta informació, perquè
és molt interessant.
Si busqueu, per exemple, expliquen el perquè de la immigració, expliquen el perquè, quan el cas, em sembla que va ser el cas del Bataclan, explicaven el perquè d'on sorgeix el terrorisme jihadista, qui el financia, és a dir, tot això, bé, i ho explicant d'una forma ultrapedagògica. I és, realment es poden recuperar per internet i realment doncs, és injust, no? Perquè després quan venen coses que no interessen als seus partits polítics, doncs el matxaquen i l'intenten eliminar de la graella i és injust i per tant crec que també és de justícia trencar una llança a favor d'aquest programa.
Sens dubte un grandíssim programa a l'Enfocar i està bé doncs, que li reconeguem. No tenim més temps, d'acord? Deixeu-me dir-vos abans d'acomiadar-vos que em feia molta mandra aquesta, una mica de mandra, no molta, però una mica de mandra aquesta tertúlia pel tema, perquè és perillós i us vull agrair la lectura reposada que heu fet, perquè doncs una mica conseqüent amb la responsabilitat que parlàvem des dels mitjans. Així que Arcadi Oliveres, gràcies i
gràcies
bon dia.
Gràcies per convidar-me.
Marta Cascaleres, gràcies.
A vosaltres.
Jordi Gonzalo, moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Fem una mínima aturada publicitària i de seguida tornem pel tercer bloc.